Bon dia, bon dissabte d'aquest 27 de gener. Avui, en el dia d'avui, marquem un abans i un després en la història d'aquest programa, i és que a partir d'avui, ho acabo de decidir de forma unànime, s'han acabat les introduccions en forma de cançoneta que ens hem memoritzat durant 2 anys i mig.
I què diràs ara?
A partir d'ara jo us informo del dia que és, per si algú encara està molt adormit i no ho sap. Us recordo que som 27 de gener, dissabte, i a partir d'aquí us explicaré tot el que passarà al llarg del programa d'avui.
Però t'has de presentar. Hem de dir hola, som la Judit i l'Aina.
Com a molt podem dir, recordeu que el context és el de sempre. L'Aina Soler i la Judit Sà us acompanyaran en aquest matí tan entretingut de programa, el Penedès Cap de Setmana, el programa preferit del cap de setmana. Pocs més en tenim, però no deixa de ser ni més ni menys. I llavors, dit això, ara us explico tot el que farem al llarg del programa. Llavors, cada setmana la dinàmica serà diferent.
Ah, sí?
Fluïda segons la persona.
Que difícil,
pot ser una sorpresa, pot ser una cosa més típica, però la cançoneta, en tot cas, no es pot repetir. Com a molt, un cop al mes.
Vale.
Com a molt. Si aquell dia estàs poc inspirada.
Ens estem donant la mà, audiència.
Hem d'escopir i fer una mica de sang. Dit això, us explico com es presenta el matí d'avui. Començarem amb la secció de singulars, el Marc Paredes i l'Enric Vidal, dos dels nostres col·laboradors més jovens.
Sí.
Crec que els que més. Ens portaran, com sempre, una persona que coneixerem a través d'una conversa que mantenen entre ells, una entrevista en profunditat per conèixer més enllà d'aquesta persona que té segurament una vinculació amb Vilafranca i el Penedès. Seguirem amb l'Abel Crutes, que a la seva secció a la carta ens portarà recomanacions de pel·lícules, sèries i cançons. Seguirem buscant-li un nom a la següent secció conduïda i dirigida per...
Com es diu el Cuenca de nou? Cuenca.
El Miquel Cuenca, que de mentre el nostre guió posa fins que arribi el Cuenca...
Sí.
Fins que arribi la inspiració de posar-li un nom.
Li anirem donant tots.
Exacte, recordem que aquesta secció, dirigida i conduïda per Miquel Cuenca...
Mira, si teniu idees, @penedescapdesemana, ens dieu la vostra idea.
Noms de la secció que recordem que va d'història, geografia i context de la memòria penedesenca, per exemple.
I si ens agrada, tindreu un premi.
Sí o no?
Sí.
Primera vegada, avui estem de celebracions. Corre, ràpid, perquè hem de gestionar-ho.
Si ens agrada el nom que
ens agrada, us fem un regal, ja veurem com i ja us ho anirem explicant.
Sí.
I abans de marxar, la tertúlia de bar preferida, el que fem salt per acomiadar-nos de la manera més intrèpida que pugueu esperar. Dit això, comencem amb la capçalera. Comencem el dissabte, com sempre, com ja és tradició, coneixent a una persona nova per alguns, potser no tant per alguns altres, i això ho fem a la secció de singulars amb el Marc Paredes i l'Enric Vidal. Bon dia, nois!
Molt bon dia, què tal?
Molt bé, contenta una setmana més de tornar-vos a tenir entre nosaltres. Avui és número 1 important? No.
Encara no, encara no.
Encara no. Tots són importants, tots són importants. És el
59è.
Sí, la setmana que ve és 60.
I tant.
I ens doneu algunes pistes d'avui?
Doncs sí, com cada setmana us donem aquest parell de pistes. Avui tenim una persona que ha estat molt involucrada, o de fet encara està involucrada amb el món del vi. Per tant, una persona molt arrelada a la nostra terra, al Penedès. Però, Enric, és una persona amb un currículum molt, molt ampli. Aviam si ens pots dir alguna altra pista, perquè...
Currículum molt ampli aquí a Vilafranca, amb la cultura popular i sobretot amb la Festa Major. I per aquells que hi facin memòria, va ser administrador l'any 1979. És una d'aquelles 4 persones que va ser administrador aquell any, és a dir, un any, doncs ja fa força anys, és a dir, qui recordi aquell any, doncs un d'aquestes 4 persones doncs és el singular d'avui.
Per tant, que soni la música i li donem pas.
Doncs el 59è singular del Penedès Cap de Setmana és el Josep Ribas Baltran. Què tal, Josep, com estem?
Hola, bon dia, molt bé, sortosament bé, ben acompanyat.
Comentem el segon cognom del Josep Ribas perquè vam portar el Pep Ribas, que és una persona vinculada aquí a aquesta casa, Ràdio Vilafranca, però el Josep Ribas Baltran és un altre singular que coincideix amb el mateix nom. Això encara ens havia passat, veus? El Josep Ribas, com dèiem, és una persona molt vinculada a l'àmbit del vi i també a Vilafranca. Comencem per l'àmbit del vi, que bàsicament és la teva professió, el teu àmbit doncs, més laboral, no? Director de la DEO Penedès durant molts anys i vinculat també al món del vi com a professor de la Rovira i Virgili, és a dir, d'on et ve aquesta passió pel vi? Hi ha algun motiu en especial o d'on ve això?
D'haver començat a treballar a lo que era l'estació de viticultura i enologia. Jo vaig entrar de becari el 1965, als 15 anys, i el 1967 vaig entrar a treballar fixo com a auxiliar de laboratori. Allà vaig aprendre a fer anàlisis de vi, i quan vaig acabar el batxillerat vaig veure què eren els meus companys, què havien estudiat. Uns eren agrícoles, els altres químics, els altres biòlegs, i em vaig dedicar a estudiar enginyeria tècnica agrícola amb la branca de fermentacions industrials, perquè hi havia dues assignatures, que era la viticultura i l'enologia. Uh-huh. I això em va agradar. Llavors vaig treballar i estudiar a la vegada. Els meus anys d'estudi van ser llargs, és a dir, no feia un curs per any, però jo treballava de 9 a 2, i ja vaig aprendre a fer anàlisis de vi, vaig passar per totes les seccions de la casa. Llavors l'enològica es va convertir en l'Incavi, i en una d'aquestes, la denominació d'origen Penedès, que havia nascut el 1960, per tant només feia 10 anys, necessitaven un altre becari, per dir-ho alguna cosa, que comencés a fer el registre de vinyes. Què vol dir? Conèixer quantes vinyes hi ha al Penedès i una fitxa de cada una, on, bueno, i això m'ho vaig inventar. És a dir, jo anava amb els plànols sota el braç per tots els municipis, parlant amb els pagesos, que m'expliquessin on era, sobre plano, on era la seva vinya, i ja ens fèiem una fitxa, amb la qual hi havia tres tipus de dades. Les dades geogràfiques, on té la vinya, municipi, polígon o parcel·la, situar-la. Les dades agrícoles, quin peu, quina varietat, quina ella està plantada, etcètera, tot plegat. I les dades administratives, qui era l'amo, qui era la parcel·la, quina relació tenien. Bueno, doncs aquesta feina que vaig començar jo amb els plànols del braç, em va anar fent pujar a la casa, i ens treballava al dematí l'enològica fent anàlisis, i a la tarda treballava la denominació d'origen fent això. I això em va durar fins al 1980, que llavors el secretari de la DO va dimitir, per raons que ara no venen al cas, i jo vaig fer un salt, al acabar la carrera ja em contracten com a tècnic. Mm-hmm. Per organitzar tot això. I el 80 arribo a ser secretari de la DO Penedès. Jo tenia, doncs, un president per sobre i 12 vocals. I això va durar del dematí l'enològica i la tarda de la DO Penedès fins al 1990, que la DO Penedès agafa una volada grossa i diuen: necessitem un director tot el dia. Tu ets la persona indicada, et convé deixar el laboratori... Home, a mi em recava deixar la bata blanca, però jo disfrutava molt fent anàlisis de vi, perquè, a veure, dins l'enològica vaig passar per totes les seccions, més o menys, d'anàlisi, i vaig acabar els últims anys fent anàlisi cromatogràfic per saber l'aroma dels vins.
Carai.
I jo treballava amb cromatografia de gasos, no sé si sabeu de què va, però, doncs, però amb una cromatografia que ara seria arqueologia, en aquell moment... I estava especialitzat, doncs, en veure, amb anàlisis que necessitessin això, i veure l'empremta aromàtica dels vins. M'ho vaig plantejar i vaig deixar la bata blanca del laboratori i vaig anar a la DO Penedès a fer de director. En aquell moment ben apreciat, i fins aquí, fins que em vaig jubilar.
Uh-huh. Com dèiem en un inici, el Josep Ribes també és una persona molt involucrada amb el teixit associatiu de Vilafranca, i en especial, com anunciava l'Enric, també va ser administrador de la Festa Major de l'any 1979. Un any amb molts canvis, ara fora de Migres ho estàvem parlant, per exemple, destaquen, no?, la primera dona administradora, l'Àngels Guardiet, que vam tenir l'honor de portar-la aquí Singulars. Per exemple, el consistori deixen a l'ofici, els balls també deixen de cobrar, i també la inauguració, no?, de la plaça Més Castellera. Explica'ns, no?, tot aquest reguitzell de canvis. Què m'han suposat per tu personalment?
Una gran obertura popular. És a dir, que vingui la primera dona administradora va ser un goig. Primera, era una incògnita, però entenc que era necessari per obrir-nos. Per tant, doncs, tothom té dret a ser administrador. Mm-hmm. Per tant, amb l'Àngels ens vam entendre de seguida, del tot un grup, i va ser, doncs, una gran obertura popular i de participació. Tu deies que el tema de l'Ajuntament, ja en parlarem després, però avui també va ser important perquè ha marcat pauta, el tema dels balls cobrar. No tots deixaven de cobrar. És a dir, els balls d'entrada cobraven tots, menys, pràcticament tots cobraven. Ho dic perquè els primers que no van cobrar va ser els nans que aquell any van ballar uns nanos del Montagut.
Caram.
Sí. I si nosaltres ens ho trobem, que ens diuen, escolta, tenim un grup de nanos, hòstia, perfecte, benvinguts al club, i no cobrarem ni res. I us explico l'anècdota. Els vam dir que els pagaríem una pesseta. És a dir, per dir que no cobreu, doncs cobrareu una pesseta. I, evidentment, els vam fer un xec.
Sí.
Ara ja no se'n gasta, un xec per valor d'una pesseta. El van ampliar, van fer fotos, se'n van fer un percado i tant. Vols creure que el mes de novembre, com passava amb comptes, no quadrava els comptes? Com és que no quadren els comptes? I l'administrador que portava els comptes, que era el Josep Maria Cuscó, que treballava a Caixa Breda, deia, no pot ser que no em quadri. I no li quadrava d'una pesseta. Per què? Perquè aquell taló no el van anar a cobrar. És lògic. És dir, era un preu simbòlic, no el van anar a cobrar, però com que ell tenia tota la relació de talons i entrades, despeses, no en quadra. Doncs, en quadra, doncs tornem amb el tema dels balls. Els primers que no van cobrar van ser els aquests nans. S'hi van anar afegint, ara desconec, però jo diria que tinc els contractes de tot el que cobraven cadascú. L'anècdota més bona és el drac. És el drac, que era una peça, és una peça fonamental, simbòlica, la portaven 5 persones només, imagineu-vos, i se'ns presenten dos molt bons amics nostres. Escolta'm, tenim una colla de voluntaris per portar el drac. Què dius ara? Sí? Vinga, podem fer-ho? Coi, per què no? Què passarà amb els uns i els altres? Coi, parlem-ne. Agafem el... Ara em surt el mot, però... L'Olivella... com es deia, bueno, em sortirà. I li dic, escolta'm, oi que sou 5? Sí, jo en tinc 7, que voluntari. Ah, cony, uns s'ho prenen bé, els altres no, jo plego, jo no. I aquest diu, no, que vinguin. Per tant, va ser mixta, els 5 cobraven i els altres 7 no voluntaris. I aquests altres 7 no voluntaris els hi vam pagar un sopar després a l'acabar, el mes d'octubre o novembre, que ho vam celebrar-ho. Bueno, i aquests són els fundadors dels Amics del Drac, aquests 7 primers voluntaris que van venir, evidentment, sense cobrar.
Que també ets present als Amics del Drac.
Llavors, jo els hi vaig dir, jo també vull ser amic del Drac, o només faltaria, perquè el Drac... Érem 3 amics que cada any el dia 31 hi anàvem amb l'Albert i li dèiem que ens deixaràs portar el drac. I coita, aquí el tens, tira avall, sí, menys feina. I ens agradava portar el drac, evidentment. Després fèiem 1.000 coses, castells, falcons, 50.000 coses. I quan sóc administrador, em venen els administradors i dic, jo l'any que ve vull venir amb vosaltres, només faltaria. Per això, si mai parleu amb algú dels amics del drac, diuen el 7 més 1, que aquest donaré jo.
Cara.
Per tant, el tema dels balls, llavors, a partir d'aquí, comencen a no cobrar. Però el que no es paga amb diners es paga amb dinades, eh? Vull dir, a veure, aquí, allà, jo sé que aquell moment... I l'últim reducte de tot, van ser les gitanes. Amb això, vosaltres ja coneixeu...
De l'any 2000, que...
No sé quin any era, Però en aquell moment encara cobraven, i aquí ve el degoteig, deixen de cobrar uns, altres, i ja està.
El Josep Ribas també ha sigut falconer...
També.
Casteller.
Sí.
És a dir, ha tocat tots els papers de l'auca. Com a casteller, a molts castellers que venen aquí a Singulars, els hi diem, quin moment et quedes com a casteller dels castellers de Vilafranca? Hi ha algun moment, algun castell que diguis, ostres, després de tants anys a la colla, dius, aquell moment és el que em va transmetre més sensacions.
A veure, els castells tenen, del que es parla, la part tècnica d'aconseguir fites, castells 3 de 10, Pilar de 9, el que vulguis, que això és una fita com a colla, però a mi m'agrada més l'aspecte social de castells. Estaríem hores parlant de la meva experiència amb els castells, però estic content de veure com els castells eren un grup folclòric. Algú diu si era esportista, no, era un grup folclòric, que sortíem a fer castells i prou. Evidentment, havia estat en forma i està. I avui dia és una gran societat vilafranquina. L'altre dia em deia el president que són més de 1.000 socis que cotitzen, a part dels simpatitzants que pugui haver-hi. Per tant, els castells han deixat de ser aquell grupet que ens reuníem allà al coro i fèiem petar la xerrada amb un trago d'aigua de la font, avui tenir una seu social i fer molts més actes que a part dels castells. I el factor que ha sigut d'incorporar molta gent als castells. no entrarem en el tema de la immigració, que sí, que també ha servit per cohesionar, però per acusar molta gent. I ara m'encanta dir, molta gent diu, jo soc casteller, penso, vale, benvingut al club. Abans, penseu que a mi a casa meva no m'hi deixaven anar amb els castells, per això vaig anar amb els falcons. És a dir, ara venim d'una societat que les famílies benestant, ui, els castells, ui, el tanto, eh? I per això amb els falcons era més maco i més bonic i més de la meva edat. Però quan vam tenir 20 anys amb els castells, només faltaria. Per tant, aquest canvi social, jo és el que estic més content de lo que ha passat, en detriment de que moltes altres colles se'ls hi ha fotut la política per entremig, hi ha hagut discussions, hi ha hagut esbralles, però ho segueixo i hem estat, i en canvi aquí, doncs, de moment, aneu a l'assemblea la setmana que ve i veureu la gentada que hi ha i la participació, el sopar amb 700. Això, per mi és un goig, que veníem de quatre, que érem allà a la font de la plaça de la vila.
El Josep Ribas també és organista de la Basílica de Santa Maria. Has comentat, no?, que això és una afició que t'ha vingut, no?, ara en els darrers anys. Explica'ns com ha anat això.
Jo sóc estudiant de música i l'instrument que toco és l'orgue. Organista de Santa Maria, no. Moltes vegades, és a dir, l'orgue té un avantatge que és que tu l'escoltes, vas a la, normalment són a l'església, els orgues, i no saps qui toca. I això és un avantatge perquè és allà dalt, que diu... Ara, l'únic que l'orgue és allò solo ante el peligro, perquè tu tens un instrument immens que pots fer-lo sonar com una orquestra, però estàs sol allà dalt, amb tot el que... Per tant, has de dominar molt bé. Jo, com per això dic, soc estudiant, em deixen tocar l'orgue. Puc estudiar, només faltaria. I em deixen tocar l'orgue en moments determinats, quan puc, quan ve bé, però m'encanta el so de l'instrument. Però jo, doncs, vaig venir a l'escola. És a dir, quan em vaig jubilar, jo havia fet música de nen. Però a l'acabar el batxillerat vam fer el grup de folk, vam fer les cremelles. A veure, la música sempre ens ha agradat, però quan vaig anar a la universitat, això es va acabar. Quan era gran, jo veia la meva filla que tocava el piano, deia, el dia que tingui temps m'hi tornaré a enganxar, que això ja ho veurem. Però... i es va acabar. I quan em vaig jubilar, una de les coses que em vaig posar al cap és, bueno, si vull fer música, m'ho vaig aprendre en sèrio. Vaig anar a l'escola de música, vaig parlar amb el David Miret, que era un bon amic, escolta, i que feu classe per gent gran, per adults. Sí, per adults com jo, eh? No. Sí, vine, que vaig venir aquí, em vaig matricular, he estat 8 anys fent llenguatge, van fer un examen d'ingrés, no em van posar primer curs, però em van posar segon, perquè doncs, ja tenia unes nocions, i he anat seguint amb uns professors excel·lents, que els hi estic molt agraït, i he après música, tot el llenguatge musical. Quin instrument vols tocar? Orgue. Ostres, aquesta assignatura aquí no la fem. Com ho farem, això? Però hi ha a Vilafranca, hi ha un professor que dona classes d'orgue. Ah, el Jonathan Carbó, sí. On te dones classe? A Igualada? Sí, me'l van presentar, el vaig conèixer. Bueno, diu, si vols venir a Igualada, doncs has de matricular a Igualada. Ostres, a dues escoles, però bueno, allò que quan tens ganes i t'ho poses al cap. Per tant, venia aquí a Vilafranca, de llenguatge musical, i els dimecres, encara ara, me'n vaig a Igualada, que tinc una hora de música d'orgue per mi sol. Agafo el cotxe, me'n vaig a Igualada, una hora de tocar l'orgue, el professor et dona les pautes, això, fer-ho així, fer-ho així, i ja ho torna cap a casa a fer els deures. Però és un passatemps de jubilat, amb el qual m'ho passo molt bé, i toco el que em sembla.
Digues, el Josep Ribas, tornant al món del vi, també has escrit o coordinat diversos llibres sobre el món del vi, que els vam trobar també a l'arxiu de la biblioteca. Nosaltres anem investigant i trobem cosetes. Coordinador editorial de Penedès, denominació d'origen, i supervisor editorial de Penedès, el vi. És a dir, que a part de ser director de la Déu Penedès, a més, coordinar llibres sobre el món del vi.
Bueno, era una feina que se t'afegia. Normalment et venien gent que tenien ganes de fer un llibre i, escolti, la D.O. que ens ajudaria, que aquí, que allà... Veure, una cosa és que us ajudi econòmicament, però jo sempre he sigut molt curós de veure, quan tu fas un llibre, i sobretot del Penedès, vull veure què dius, vull veure que, de què va, si fos cas que diguessis tonteries. M'he trobat amb històries rares, eh? Però, doncs, per això vaig dir, ara, doncs, molt bé, jo faré de coordinador dels diferents treballs, més o menys encertats o no, aquí fem així, això fes això, aquí vés a veure fulano, fet de coordinador, punt, no he fet res més, i jo tenia el bon gust, doncs, de sufragar l'edició i que es venguessin. Són llibres de divulgació, no són llibres científics. Eh? Vull dir, a veure, no... Jo sóc molt seriós amb això. No... Mm-hmm.
Doncs se'ns està acabant el temps. Josep, no sé si vols comentar, no, alguna anècdota que ens hàgim deixat. Segur que n'hi ha moltes, no, de la teva llarga trajectòria en molts àmbits, però si haguessis d'explicar alguna anècdota de la Festa Major del món del vi, amb quina et quedes? Sempre ens agrada repassar anècdotes en aquest programa.
Bueno, l'anècdota és de que a la Festa Major del 79 una de les tantes novetats que va haver-hi era que l'estampa no era de paper.
Oh, és veritat.
Ceràmica.
Estampa era de ceràmica. Per què? Us en recordareu que abans la Festa Major donaven un regal, un disco o no sé què i tal. I vam dir, hòstia, què farem aquest any? I, bueno, i se'ns va córrer amb una missa d'os, li va córrer, hòstia, podíem fer l'estampa amb una rajola. I així ens unifiquem estampa i regal. Hòstia, molt bé. Ens va sortir la mar de bé. L'anècdota és que qui ens ho dibuixarà, això? El Josep Maria i jo érem exalumnes del Col·legi de Sant Ramon. Vinga, anem a veure el padre Pérez, que ens havia fet dibuix allà, i vam anar-hi a veure com ens rebarà. Allò. No, no, per sort, ens va ser molt amable, però, esclar, teníem el record que teníem, eh? Vull dir, a veure. I li demanem que ens dibuixi un Sant Fèlix que el volem fer amb ceràmica. Ah, sí, sí, home, coi, tant, molt bé, molt bé. I no sé, me'n recordo quan. I el mes de juliol li anem a buscar... Ostres, i ens va fer un dibuix de Sant Fèlix. L'ensenyem amb el ceramista que havia de fer la rajola. Diu, jo no em veig en cor de fer això. Això és una cosa molt maca, molt ben feta, que necessita hores. A més, en volíem fer 4.000. Impossible, diu, perquè la ceràmica la fem a mà. Per tant, diu, aquest dibuix no em serveix. I ara, com li expliquem amb el padre Pérez, que aquest dibuix no em serveix. Mare Déu. Bueno, allò que hem de tirar endavant. Tu fes el Sant Fèlix que vulguis, li anem a explicar amb el padre Pérez, mira, escolta'm, això no pot ser perquè és massa maco, massa ben fet, massa tot. Ah, bueno, vosaltres mateixos, diu, així vosaltres volíeu un ninot. Escolta, volíem un Sant Fèlix, a veure, no, no. Per tant, l'imatge que tothom guarda a casa seva amb ceràmica és la que va dibuixar el Jaume Maioles i... Què en fem del dibuix del padre Pérez? Perquè era maco. Doncs va ser l'estampa que vam donar a ofici. És a dir, la vam imprimir, maco, molt mac, blanc i negre, i la que vam repartir... Clar, a ofici no podíem repartir rajoles. Per tant, vam repartir aquella estampa del padre Pérez. Molta gent no sap què és el padre Pérez, no sé si algú la guarda. Nosaltres, evidentment, la guardem i en tenim col·lecció, però és el primer any que l'estampa oficial no coincideix amb l'estampa d'ofici. Com ha passat aquest any.
Mira, es tanca el cercle, veus?
Doncs moltes gràcies, Josep, per acompanyar-nos avui a Singulars. Podríem parlar moltíssimes hores més de moltes coses que ens hem descuidat. Això és una altra excusa perquè tornis a venir aquí a la ràdio. Nosaltres encantats. I la setmana que ve, Enric, tornem amb més Singulars i amb el 60è programa. Per tant, número rodó. I a l'espera que arribi el centenari.
Això, a més, anava a dir això, eh? El Josep jo crec que haurà de tornar perquè té moltes ganes d'explicar coses i jo crec que ens hem quedat curts, però això és una bona idea perquè et puguis tornar, Josep, et sembla bé?
Jo em sembla que els hem dit totes, eh?
Bueno, aquí algú quan comença ja no acabem. Pues gràcies, Josep, per haver vingut i gràcies al Marc i l'Enric, que amb ells sí que els veiem la setmana que ve. Que vagi molt
que vagi
bé, adéu-siau.
Adéu.
Mòbil, llibreta, tablet i qualsevol
sí
altre objecte susceptible a ser apuntat per coses. No, la passiva no era d'aquesta manera. En anglès em costava fer les passives, se donen acordes?
Ser apuntat per coses, totalment.
I, no sé què, bye, no sé qui. Abel, bon dia!
Bon dia!
L'Abel és el nostre seccionista de A la Carta, on ens porta recomanacions de pel·lícules, sèries i cançons. Pues això de les passives, a mi en anglès, no us passava?
No m'agradava gens. Això veia bé com tres diferents passives.
Sí.
Eren com tres... Que,
ho no passava molt malament
molt
amb
malament,
això, eh?
A més, ningú parla en passives, a part de la Judit.
A part de jo.
Que ara que he tret el meu mòbil perquè sigui apuntat per coses...
per tu?
No tens emoticono triat encara. Pot ser el favor de posar emoticonos a les coses que
has vist? Anem a fer un directe, per favor, que si no, no farà.
És que hi ha un. I posa-ho on ho hagis vist i així ho podem borrar, que si no aquesta llista tindrà 3 pàgines.
No, però queda molt bé que sigui molt llarga aquesta llista, perquè així es nota tot el contingut.
Que fem coses.
Exacte. Saps què passa? Que no puc triar un emoji perquè m'agraden molts.
Pues tria un color o un cor.
I soc molt, molt indecisa.
N'has de triar un ja.
Vale,
obligatori.
Deixeu-me una mica.
Vale.
Al final del programa us ho dic.
Vale. Vaig recomanant cosetes i tu de mentre...
Ja la tinc. El plàncton de color blau.
No m'ha donat temps.
Mira, tots blaus, perfecte.
Exacte. El plàncton, que és la meva mascota.
Em sembla... Ai, és xulíssim.
Doncs ara posa'l.
D'acord, doncs el copi i ho vaig fer.
Mentre la primera recomanació.
Molt bé, mira, m'acaba de sortir aquí
clar,
el teu animalet.
El plàncton.
Vale, aviam. Anem a recomanar coses. Moltes, de fet. De fet, tinc una llista que si no l'acabem aquesta setmana, que no l'acabarem, l'acabarem la setmana que ve.
Perfecte.
Llavors, primer vull dir que estic molt enfadat. Molt. Indignat. Em sento estafat.
Pel to de veu no ho sembla, però bueno.
No, perquè m'està entrant la risa. Però perquè estic cremant tots els dispositius salvant cada dia el meu Álvaro Mayo d'Operación Triunfo. Perquè me l'han nominat i quin sentit té el programa si se'n va aquesta persona. Llavors, jo des d'aquí, qui no tingui l'aplicació, m'és absolutament igual que se la descarregui, que salvi a una persona, bellíssima persona, que es diu Álvaro Mayo, i que aquesta setmana pues, l'hem de salvar, que... perquè jo no, aquest dilluns, quan surti el nom de ser salvador Pol, perquè sortirà aquest home... Jo ja OT deixarà de tindre sentit.
Però no
vida.
Pot ser que et surti aquest home, perquè tots els fans d'OT sou alvaromallistes.
Som alvaromallistes, però parlem més del que... O sigui, realment, és que no sé què està passant, però jo he vist enquestes i el Pol es quedarà, perquè es quedarà. I estic molt trist.
Doncs no sé què passa aquí, però a que... Twitter no, i a Instagram no para de sortir-me gent
no,
dir
no estic
som
seguint...
alvaromallistes.
No estic seguint aquesta edició i llavors no puc compartir l'opinió. L'únic que he vist ha sigut aquella cançó tan xula que han fet els de...
És que no sé bé, no sé bé
cap on tirar.
La Ruslana.
Aquesta cançó que han fet d'Escriurem, bona... la del Miqui Núñez.
La del Pingüí.
La del Pingüí?
Què has dit?
La cançó del Miquel. Que t'entren coses per l'auricular.
Sí, és que...
A mi també.
Oigo botes, és que no ho sento vosaltres,
no,
eh?
Des d'aquí està passant una cosa i ens estan dient que qui volem que marxés, si la Bea o el Cris.
Això ho heu entès vosaltres?
Sí,
això no ho
sí,
entès.
Sí, ho entès. Haig de confessar que vaig començar votant a la Bea, però després vaig dir, uf, necessito que es quedi el Cris. I amb un 52% es va quedar
tu,
la Beatriz. Ah. Llavors, clar...
Però tu qui sí que vas votar? A la Bea.
La primera clar. A la Bea, però si fas el recompte de vots vaig salvar més vegades el Cris que la Bea. Així que, Mercè, estic amb tu.
Pots votar més d'un cop?
Sí, un cop al dia i el dia de la gala, clar, tu fas el teu vot diari i un cop han actuat els dos, doncs tens un vot extra. Per
no,
aviam...
Tant.
Sí. Però res, molt bé. Volia obrir aquest incís de Salveu a l'Álvaro Mayo. Fa una cançó de la Jessie J que acabarem amb aquesta cançó avui. Xulíssima. I ja està,
però
que Salveu a l'Álvaro Mayo.
Però
t'està agradant, no té? Però exagerat, eh?
Però si no canta sí? Bé ningú allà dins.
Ui! Canta tothom espectacular.
Ah, sí?
Gala 6, gala 7, gala 8.
No estem sentint les mateixes
jo
actuacions.
Jo ho sento malament, ho sento estrany. Ja dic, la que m'ha agradat a mi ha sigut allò que van fer fa uns dies, que cantaven la cançó del Miqui Núñez, la d'Escriurem.
La Chiara canta molt bé.
Aquesta m'agrada, i el noi també m'agrada.
El Martín a mi no, però canta bé.
Es diu Martín? Martín, com és que ho llegeixo?
Així és més xula.
No sé, clar.
La Nayara canta molt bé, és espectacular.
No
us pot no agradar... Una xonaca. O sigui, la que guanyarà ho té, espero, i desitjo. Perquè si no, no té sentit. Sí. No té sentit que ho té, no el guanyi la Nayara, així que espero que la guanyi ella.
No,
clar. Bueno, però si l'Álvaro Mayo se'n va, menys sentit tindrà el sentit d'aquest programa. És que moltes coses que no quadren.
Pensa que
en aquesta edició
sempre és el que queda segon, eh?
Ja, però és que saps què passa? Crec que és la primera edició que no veig algú clar. Rotllo, no veig... O sigui, a part de la Nayara, saps, però... Qui té... Mira, aquí s'està escoltant el Cris, que se m'està caient la llagrimeta. Escoltem-lo. Aquesta persona canta molt bé.
Que no ho veieu? Ostres, és que a Artèria tenim alumnes que canten millor.
Que el Cris? Impossible.
Sí.
No, és impossible. Artèria no pot ser que tingui un talent com aquest.
S'està quedant aquí un...
No, és que, mira, no dic el seu nom perquè es morirà de vergonya, però hi ha una noia
La portarem aquí.
Que comença per M.
I acaba per... Acaba amb el nom.
I acaba per Marina i no diré el cognom.
Vale.
Que, bueno, 30.000 voltes aquest noi. No diré res més.
Jo vaig plorar amb aquesta actuació.
A mi em molesta quan va així de xula, oi?
Que no puc dir, no diré el seu nom.
Bueno.
No, escolta'm, s'ho podria estar inventant, eh?
Clar,
aviam aquí, escolta'm una cosa.
Hi ha moltes marines, eh?
Clar,
després us ho posaré.
Bueno, això, anem a les recomanacions, però que voteu a l'Álvaro Mayo.
Però vols que ho faci ara, això? Puc fer ara, això?
No, perquè t'has de descarregar l'aplicació.
Uf, ja, és que això tira molt enrere, eh?
Ja, bueno, 1 milió descàrregues, eh, ja.
Quan?
1 milió.
1 milió de descàrregues?
Allà la gent toco, votant.
Aquest milió de gent no està veient, ho té. Segur que sí. Té amics com tu que els hi diuen descarrega't l'aplicació.
Pot ser, però de fet, de tema streamings i tweets i tot, i visualitzacions és la que més està tenint.
Ah, bueno, clar, però és internacional.
Clar. Vull dir, aquest any es nota que Amazon ha dit anem a fer que OT sigui la millor edició a nivell tècnic, a nivell escenari. O sigui, és que és... Tu veus OT17, que és icònica aquesta edició i és la millor, però tu veus que allò no hi ha pressupost, que és barato. Tu veus aquesta edició i dius, és que hi ha molts calés, hi ha molts milions aquí al darrere.
Amb què ho veus, això?
Els vestuaris són un trunyo espectacular.
Home, però és que això l'estilista...
Ja, l'estilista és
l'estilista. El primer dia l'àudio no els entrava bé.
La gala zero.
Però sempre passa, amb l'Aitana també va passar.
Sí,
això.
A la gala zero hi ha una maledicció allà a l'Hospital del Tòrax, que és que passen coses. I l'àudio mai entra bé. Però tu veus... ja compara qualsevol edició. Després és que canti bé o que canti malament, però compara qualsevol escenari d'OT 2023 amb la de qualsevol altra edició. Tu veus que allà s'han gastat molts diners? I jo, quan vaig anar a OT 17, donaven un entrepanet i una tote bag, i ara es veu que donen aigües, tote bags, un entrepanet, hi ha una tapeta de truita, hi ha... Saps? Que cuiden millor els seus
sí,
anfitrions.
Sí, donen truita, és que hi ha pressupost.
A veure, que el canvi ha sigut la tapeta de truita, eh? Això també t'ho vaig dir. Però bueno, ja és un canvi.
I cap més gent. I caben gairebé 1.000 persones allà.
Això vol dir més truites.
Clar, més entrepans. Clar. Bueno, dit això, que ens estem enrotllant molt, que jo parlaria 20.000 hores d'Operació Triunfo. De fet, ja en parlarem més, però no ara. Anem a recomanar coses per veure, vale? Una cosa que encara es pot veure als cinemes. En breus, o no tan breus, ho desconec, a plataformes. La zona d'interès. Aquesta és una pel·lícula...
Estàs apuntant?
Que és molt heavy, en el sentit de que... Haig de confessar que a mi no em va agradar, però et diré el per què ha tingut tant d'èxit i per què cal anar-la a veure, perquè potser sóc l'única persona, junt amb la meva parella, que no ens ha agradat, però és que a tothom, a la resta del món, li ha agradat moltíssim. Ha guanyat Globus de... Ai, ha guanyat... Està nominada als Globus d'Oro, crec. Ha guanyat... Ha anat al Festival de Cannes. Ha estat per tots els festivals i ha fet tot el recorregut que una pel·lícula desitjaria tindre, doncs aquesta pel·lícula ha estat allà. Va de... lo banal, i, o sigui, és com la banalització de com tractava una família nazi, per exemple, el tema de l'Holocaust i el tema de jueus i el tema d'això, en plan, que ells tenien les seves preocupacions, com, per exemple, se m'ha mort la Margarita, què vaig a fer ara amb el jardí que em queda lleig, saps? I la trama d'aquesta pel·lícula és que hi ha una família nazi que està a 20 metres, perquè ho han decidit ells, fer-se una casa allà, vivint d'un camp de concentració. I tu vas escoltant pues, allà gent cridant, com gent esgarrapant les... O sigui, a nivell sonor la pel·lícula és molt heavy, eh? Vas escoltant mentre ells parlen, doncs, com es van cremant, o sigui, les cambres de gas, no sé què, i ells estan parlant, doncs, pues, ai, és que ara haig d'anar a la feina, i quina merda, perquè tal... O sigui, tu veus, t'agafa com ràbia aquesta pel·lícula d'hòstia, i és un tema que s'ha tractat 1.000 vegades... Però com aquesta, no he vist cap. Que per això és l'èxit d'aquesta pel·lícula. No tracta el tema dels nazis, el tema dels jueus... No et mostra en cap moment de la pel·lícula... En cap moment de la pel·lícula et mostra un jueu. O et mostra com pateixen. Sinó que tot això tu ho vas intuint i ho vas escoltant. Mentre aquella família va fent pum-pum. És com una pel·lícula que no passa res, però alhora estan passant 1.000 coses. I la vull recomanar perquè és un punt de vista superdiferent.
I per què dius que no et va acabar d'agradar?
Perquè està tractat tan hiperrealista i tan costumbrista, no? Tant del dia a dia, i ho tracta, que és la intenció del director, eh? ho tracta d'una manera tan banal, tan aquí no està passant res, que a mi em va donar la sensació de que realment en tota la pel·lícula no estava passant res. Però quan tu... Quan jo vaig sortir de la pel·lícula superenfadat d'hòstia, quina ràbia que no m'hagi agradat. Però quan tu li dones el coco el dia següent, pensant un fred, dic, vale, sí, realment sí que estan passant moltes coses. Rotllo, tu estàs escoltant moltes coses. I al final és molt impactant. Però jo vaig sortir amb la sensació de la pel·lícula que no estava passant res. De que la dona anava al jardí, anava a la piscina, anava a la casa, tractava malament a la criada, l'home canviava de feina. I dic, hòstia, mostra'm més coses. Però és que realment sí que estan passant moltes coses. L'únic que havies d'estar molt atent a la oïda. És molt diferent. És una pel·lícula superdiferent. I entenc molt a l'èxit, tot i que no m'acabés d'agradar.
Vale. Això encara està a cine?
Està als cinemes. Encara la podem veure. I quan estigui a plataformes informarem. Perquè és una pel·lícula que s'ha tractat d'una manera tan diferent que no hi ha absolutament cap pel·lícula igual que aquesta i jo crec que s'hauria de veure. Llavors, la zona d'interès.
Plataformes no sabem en quina estarà.
No, encara no. No ha sortit. O potser sí, però no ho sé
jo.
Llavors...
M'ha agradat això, eh?
Molt xula, és molt xula.
Però és per mirar sense dormir-te, eh?
Que fa por, però.
No, 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 zero, zero. No, no. És curteta, bueno, són 105 minuts. L'única, clar.
És que a mi aquestes pel·lis, que no acaba de passar res, com dius tu,
sí.
Jo m'adormo.
Clar.
Ja m'adormo, si passen coses a vegades.
Pues imagina.
Vam anar a les Gavarres a una sala que jo mai a la vida havia entrat, que eren aquelles butaques, com les de l'Esplau, però absolutament tota la sala. Eren com 30 o 40 butaques. Era com una sala superpetita. I, clar, quasi m'adormo. Perquè eren aquelles reclinables, amb els... Sí.
Clar.
Llavors, clar, això tampoc va ajudar.
Tot disposat a que t'adormis.
O sigui, us heu de sentar en un taburet incòmode.
Clar, o està dret,
si de cas.
A peu dret.
Clar, exacte. Més cosetes. Coses que he estat veient i que em vaig passar... O sigui, m'ho vaig passar tan bé veient aquesta pel·lícula. A tu, Judit, no t'agradarà?
Ai, fa por.
Sí, una miqueta. Però és una por que és bastant passable, vull dir, que està guai. Es diu X. X.
Ah, com a Twitter.
X. Exacte, com a Twitter. Aquesta pel·lícula està al Netflix. La podeu trobar allà, a aquesta plataforma. Llavors...
Jo crec que ja l'he vist, és vella.
No, és del... Bueno, vella, no és tan nova. És del 2011? No.
Home, vella.
Ui, 2022. És del 2022. Surt la Jenna Ortega, és una de les protagonistes, la que fa de Wednesday i aquestes cosetes.
És tan guapa, aquesta noia, no puc.
Molt. I surt la Mia Goth, que és una actriu que ho està petant que flipes i ho petarà encara més. És aquesta d'aquí. És tota ella.
No té celles, oi?
No.
O no ho veig bé?
Bueno, les té super perfilades d'aquestes, sí, com es digui. És espectacular. Mira, aquí m'està sortint ara la pel·lícula.
A la zona d'interès.
Sí. X és d'un grup de joves cineastes dels anys 80 que es pensen que es menjaran el món amb les seves pel·lícules, però que fan pel·lícules, no les que us recomano, sinó pel·lícules per a adultos. Coses de truco-truco-tru i traca-traca-tra i guais, però rotllo... No, o sigui, són com professionals, no? Rotllo que saben separar el que és el sexe i el que és el porno amb les vides sentimentals, perquè el director, per exemple, és el nòvio d'una de les portes que s'està xustant a tios. Sí, és un mica lío, no? Però, bueno, la pel·lícula va d'això. I ells lloguen una casa rural a Texas, a un iaio que tu el veus i dius, perdona, jo no li llogo.
Per anar a fer pel·lis o per anar a fer team building?
Per anar a passar el cap de setmana.
Team building.
Però el que l'home iaio, que tu quan el veus diu, ui, no sap, és que realment ells han llogat aquella casa per fer unes escenes molt peculiars, perquè els hi encaixava molt amb l'estètica, perquè no, recordem que eren els anys 80, que els hi fotien molt a la droga i la marihuana aquella època, i que eren artistes i eren joves. Llavors, tot va cap a baix quan... Tot passa en una nit, eh? Es troben en una situació molt estranya, i és que aquest home gran té una... Té la seva esposa, que no està...
La
seva muller, que està... Està com una mica cucú del cap,
ostres,
també. I allà veuen que aquests iaios hi ha coses que no acaben de quadrar. I quan arriba la nit, allò és...
Però els iaios també es queden a dormir en aquella casa, entenc.
Tenen la casa i tenen com la zona així per ells. Però, clar, la iaia li dona per anar allà a veure... No està molt bé del cap. Allà recordem que és legal tindre pistoles, escopetes, armes, qualsevol tipus de cosa. I allà hi ha... Bueno, allò és una carnisseria. Vale? La pel·lícula és una mica grotesca, però jo m'ho vaig passar tan bé veient-ho, perquè és tan divertida alhora. O sigui, el tema que tracta és divertidíssim. Tu veus aquella gent que s'ho està passant molt bé i després, 5 minuts més tard, està lluitant per la seva vida perquè saben que iaios de 80 o 90 anys que no es poden moure estan a punt de matar-los. Mira, és molt divertida. És molt divertida. Jo la recomano molt per veure-la per les risses. Un dia dius que no sé què veure, doncs pues aquesta. Aquesta és divertidíssima.
Oh, jo no sé si el meu humor va per aquí, eh?
No?
Dir, jo no sé si em fa gràcia un senyor gran amb una escopeta.
Jo crec que sí, Judit. Que
tu ja l'has vist, eh, Bel?
Sí, vale, i ha fet mirar pòster. Digue'm que no és espectacular, aquest pòster.
Sí, aquest pòster
és xulíssim.
Té un rotllazo.
Té un rotllazo espectacular. I tota la pel·li és això, amb les cames, jugant amb les cames. Bueno, espectacular. Mira la Jen Ortega aquí. Que guapa que és.
És tan guapa aquesta noia. I això guapíssima. De la X té alguna simbologia dins
bueno,
de la
pel·li porno?
Sí, de la pel·lícula porno,
ah, clar,
per exemple.
Veritat, per exemple.
Mireu l'estètica, és que heu d'estar mirant fotos d'aquesta pel·lícula, si no us convenç. És que és xulíssima, jo la trobo aquí patint una mica, aquesta senyora, perquè clar, està veient coses molt rares. I ja està, i no us faré més spoilers.
Vale, vale.
X.
Això es diu que ho podem trobar
Netflix.
Al Netflix, eh?
Sí.
Però tu creus que jo puc mirar-ho, això?
Hi ha unes escenes que pots clicar així, ràpid.
És por o és gore?
Un mix.
Perquè a mi Sau m'agrada.
Sí, és com Sau, no? Que hi ha escenes que dius, ui, ai, què passarà? Et fot el susto i després ja està.
I després ja està.
I després ja continua.
Podeu sorprengui-me, la miro, eh?
Qui sap.
Però de dia i acompanyada, eh? Mai miro pel·lícules sola i de nit.
Jo la vaig mirar de dia, tot s'ha de dir.
Clar.
Que això va ajudar molt. Llavors, tenim moltes altres coses que ja recomanarem, però perquè vull fer una menció una miqueta més llarga a la cançó que recomanarem
Perfecte.
Ara.
Val.
Que la de la GSG ja la guardarem per la setmana que ve, perquè fa un parell o tres de setmanes, ara la meva memòria està fallant molt, l'Ariana Grande va tornar. No sé si sabeu amb quina cançó.
No.
És Yes and, rotllo sí i què.
Ega.
Rotllo, jo crec que no he escoltat molt bé la lletra, rotllo traduïda i tal i qual, però vaig llegir que era com aquesta tia on està, desaparegut, la tia fa diners i ja li és igual a cuidar els seus fans, no sé què, i ella ha sortit amb una cançó pop, d'aquelles xicles que saps que són així superxules, disco sobre, amb la coreo super així, com és ella, no? Suponitell, aquí, espectacular, és un sí, i què? I què més et dona que jo faci aquestes coses? Perquè no t'ocupes tu de la teva vida i jo de la meva?
Clar.
És que em sembla meravellosa.
És sí. Aquesta la que escoltarem?
Sí. Yes, and. És xulíssima. M'encanta molt. L'Ariana Grande ha tornat. Espero que no torni i se'n vagi d'aquí...
Bueno, amb aquesta cançó
no
jo...
No passa res, que vagi sí. Descansant.
Faci el que vulgui, tu. Bueno.
Sí, és veritat. Jo no seré la persona que li digui el que ha de fer.
Que treu una cançó i et deixa...
Clar, a dos
ja té prou.
En fi, gràcies, Abel, una setmana més per portar-nos totes aquestes recomanacions i per, a més, deixar-nos amb aquesta informació d'última hora, que és que l'Ariana Grande ha tornat, almenys jo no ho sabia. I no. Abel, ens veiem la setmana que ve. Que vagi molt bé.
Adéu.
Gràcies.
Adéu.
Penedès cap de setmana, amb Judit Jansà i Aina Soler.
Aquesta sintonia encara no ens hem acostumat, però de cop passen moltes coses. Sí. Hi ha una tropa carregant files, hi ha...
Ho has viscut així?
El Michael Jackson. Sí, jo m'ho imagino com
jo
molt
no,
èpic.
Jo no he entès què m'ha passat.
Molt èpic. Llavors el Michael Jackson així en plan... Every day. I llavors arriba el Cuenca, aquí amb la seva tasseta de...
Viu l'amúnia.
Viu l'amúnia. Bon dia, Cuenca, com estàs?
Hola, què tal?
Bon dia a totes dues. He d'apuntar que a mi...
Només a una.
No. Només a una, no, a les dues. No.
Que a mi la música em recorda a l'himne de la Unió Soviètica. No sé si us passa, si l'heu escoltat a l'inici de la melodia.
No, no...
És que no vull semblar inculta, però jo no sabria dir-te quin és ara mateix. Com fa? A veure, potser si fas el na-na-na...
Tan 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 tan. No l'heu escoltat mai?
És que escoltar la de tan 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 tan.
No, però aquesta és la de Star Wars.
Tots els himnes a mi em sonen igual, perquè la d'Espanya és tan 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 tan.
Però l'himne de la Unió Soviètica és mític.
És que si no té la lletra, a mi em confia.
La de Canadà,
sí que té lletra, però està en rus.
La de Canadà és Oh, Canadà.
Ah, sí? És així?
Sí.
I més coses.
I més coses. El so. Doncs no, no, no sé quina és la línia
ja
de l'Unió Soviètica.
És l'única que em sé, la de Canadà.
I la d'Espanya perquè no té lletra.
Sí. Bueno, sí que en té. La Marta Sánchez va fer una lletra magnífica.
Ja, però no és oficial, aquesta no està homologada.
Aquella. No, no està homologada. Franco no la va aprovar. Va, això. En fi, avui de què parlarem, Cuenca?
De guerra civil i del Penedès, que són dos conceptes que potser no estan com molt connectats, però... En realitat sí, i el Penedès va ser un nucli molt important durant la guerra, i més en el seu període final, a la campanya de Catalunya i quan es perd la majoria de territoris republicans.
Ah, sí? Érem importants?
Érem molt importants.
Oh, mira que no ho semblava,
érem tan importants que vam participar de forma
activa
a la batalla de l'Ebre, que és, diguéssim, el desencadenant ja del final de la guerra i també de la pèrdua de la guerra a Catalunya, a la Catalunya en si i també a l'Espanya republicana. Que és una batalla...
Que hi van participar activament vol dir que hi van anar a lluitar?
Sí, però no per terra, sinó per aire, amb avions.
Gusto, que moderns, que érem el Penedès. Sí.
Bueno, els avions que portàvem, no, comparats amb l'aviació alemanya i italiana, no eren... Era el que ens donava la Unió Soviètica per diguéssim, ser internacionalistes, tot i que no gaire. No s'hi volíem posar gaire en el tema. S'ha de dir que van ser l'únic país que va ajudar l'Espanya republicana durant la guerra. Perquè diguéssim que tots els altres soldats estrangers que van venir aquí a lluitar van ser voluntaris, que van formar part de les brigades internacionals, que amb un acord amb el bàndol franquista es va acordar que aquestes brigades marxessin del país, i crec que l'altra condició era que les tropes estrangeres del bàndol nacional, que eren les nazis i les feixistes d'Itàlia, també se'n anessin, però no, diguéssim que al final tampoc va servir, no va servir de gaire.
Ara estava pensant, com era la gent abans d'aplicada i de lluitadora? que no només lluitaven a les seves guerres, sinó que es presentaven voluntaris a les altres.
Abans els ideals eren més potents que ara. També s'ha de dir que la pau i les armes nuclears fan molt. Abans no existien les armes nuclears. Per tant, la gent s'inventava qualsevol excusa per anar a la guerra i al final també els ideals, la ideologia i el valor, sobretot, que són conceptes que potser ara s'han perdut més, ja no... Abans eren més potents. Abans s'anava a lluitar per conviccions i ara voluntaris te'n trobes pocs. Bueno, la mateixa guerra d'Ucraïna hi ha voluntaris que van a lluitar a la guerra, que s'enrolen a l'exèrcit ucraïnès, però també els... dels territoris independents de l'exèrcit rus, i alguns són espanyols. Fa poc, l'any passat, crec que recordo, va morir un militar espanyol que participava al bàndol rus, però de les repúbliques independents, que des de la guerra del Donbass, que és molt abans de la invasió d'Ucraïna, ja estava allà lluitant contra els ucraïnesos, entenent que el bàndol de les repúbliques russes lluitava contra el feixisme de l'exèrcit ucraïnès. O sigui, eren sobretot gent d'ideologia comunista la que anava a lluitar allà al Donbass.
Ara aquí has dit moltes coses de cop, eh?
Sí, la guerra del Donbass és la guerra que tenen les milícies independents amb el govern d'Ucraïna. I aquestes milícies el que volien era ser independents per després formar part de la Federació Russa, perquè són territoris que en la seva majoria són russoparlants i és on desemboca aquest conflicte actual, que Rússia entén que aquests territoris són seus i que les repúbliques independents lluiten contra Ucraïna perquè no volen formar part d'Ucraïna. O sigui, abans era un conflicte civil, era una guerra civil abans del conflicte. El que passa és que Rússia enviava tropes sense distintiu de la bandera russa o enviava els mercenaris de Wagner a lluitar i ajudar les tropes separatistes, sense que fossin els russos, fins que al final van decidir pues, enviar els tancs, els avions i els helicòpters a Ucraïna, que no els hi va sortir gaire bé la jugada perquè es pensaven que en 30 dies arribarien a Kiev i portem quasi 3 anys de conflicte. No té res a veure amb el que parlarem del tema, però bueno.
Necessito una cronologia.
Saps què passa?
És que és molt de temps, des del 2014 que porta aquest conflicte.
Sí, i relaciona aquí 30.000 coses que jo...
I diu, això queda el d'un piso.
Jo agafaré les pròximes vegades que vinguis, quan que agafaré un full i aniré apuntant amb fletxetes i coses, perquè t'està parlant d'una cosa i te la relaciona amb 4.000.
Sí, és que la història és així, o sigui, pots anar connectant totes les coses. Hem començat a parlar de les brigades internacionals, de voluntaris i dels voluntaris de conflictes actuals com el d'Ucraïna. Sí. És que tot està connectat.
Clar, perquè
però és un problema.
La història passa a la vegada.
Sí, però és un problema. Clar. Perquè al final t'acabes enrotllant en temes que no tenen a veure amb el que...
A mi no em passa, perquè com que no me n'en sé, no me n'en puc anar.
Bueno, però això són com qualsevol cosa que t'agradi o t'apassioni que al final t'acabes enrotllant amb el que sigui.
Sí, clar, sí, jo t'ho puc fer amb les drag queens.
Jo amb les Kardashian, sí. Cadascú amb el seu.
Però avui no tocava parlar de Rússia, tocava parlar de... Guerra civil.
Sí, guerra civil espanyola. Conflicte que encara tenim molt latent aquí en aquest país i dubto que desapareixi en molts anys. Encara està... La ferida no està curada de res, per res del món. Però bueno, ara viatgem al passat. I viatgem al Penedès. Per què el Penedès va ser el nucli important durant els últims anys, l'últim any, perdó, d'any i mig de la República, en qüestió d'aviació? Fàcil. Perquè quan es perd el front de l'Aragó, que era on hi havia els principals aeròdroms, diguéssim que es va voler buscar un lloc aplanat, un lloc lluny del front, que el front... Clar, quan es perd Aragó, el front que queda és el de Lleida. No posaràs els aeròdroms a Lleida. Perquè queden a prop.
Ah.
No han de costar tant de combustible els avions.
Busca una... És que això és evident,
una zona planada,
és que no ho veus.
Una zona estratègica que pugui... connectar tots els punts de Catalunya, Tarragona, Girona, Barcelona, Lleida, Penedès. Ple de vinyes, zona plana, zona poc boscosa, perquè els boscos aquí estan dividits en les vinyes, no hi ha un bosc, no hi ha masses forestals molt grans perquè les vinyes les divideixen. I això cal dir, m'enrotllo una miqueta, que és un fet pel qual aquí al Penedès diguessin que els incendis no són tan heavies com altres llocs, perquè les vinyes actuen com a tallafocs de les masses forestals. No crema tant. Si no tens els boscos tan grans, no cremen tant. Però bueno, deixant aquesta dada...
Fun fact.
...apartada, aquí es van construir 4 aeròdroms. Entre un al Baix Penedès i 3 a l'Alt Penedès. El del Baix Penedès està a Santa Oliva, i els d'aquí estan a Santa Margarida i els Monjos, que si no heu anat a l'institut, hi ha un museu que es diu el Ciarga.
Uh-huh.
Allà els Monjos, que és un museu on hi ha l'aeròdrom, i on hi ha el refugi, perquè eren aeròdroms i refugis, les dues coses. Llavors, una Santa Oliva, una Santa Margarida i els Monjos, l'altra Sabanell, que és un poble random d'aquí al Penedès. Jo per un treball de la uni vaig haver d'anar a tots aquests refugis a fer fotos i és no aneu.
Sabanell està per allà del Santa Fe
sí,
passant,
oi? Sí, està entre Pacs, el Pla del Penedès, per aquella zona de la C15. Molt... No...
I no hi ha massa fer
si ens
res,
esteu
no,
escoltant, no gent de Sabanell...
Un saludo. Gent de Sabanell.
Com sí. Es deu dir la gent de Sabanell?
Sabanellers.
Sabanellots.
Sabanellencs.
Sabanellencs.
No? Això ha sonat com a calçot, eh? També t'ho diré. Sabanellencs.
Jo cal dir que fins fa 2 anys, quan em van dir el nom, jo pensava que no existia això.
És que sembla que no pugui ser, eh?
Yeah.
És com un és Sabadell com que, sí, marca sabà. Blanca.
Quan tu ets de Sabadell, el gent... Ai, és que jo confonc gentilis amb genocidi.
La colla es diu Sabelluts.
Sabadellenc?
Sabadellenc.
Sabadellenc.
Deu ser...
Sabanellenc.
I els castellers de Sabadell es diuen Sabelluts.
Ah, doncs pues aquells es diuen Sabanuts. Perquè tenen una colla castellera enorme, Sabadell.
Que, bueno, com a nom també així random, el dels Igualada, Moixicanguers, que allà en
ai,
sí, sí, sí.
Maduixots
sí.
Per la gent de confiança.
Però són de color lila, no són, com la, no són vermells com la maduixa tampoc.
Bueno, és una maduixa passada.
Ah, molt vale. Madur.
Bueno,
sí, tornem a Sabanell. N'hi ha una Santa Oliva, que és al Baix Penedès, una Santa Margarida i els Monjos, que és a dalt Penedès, una altra Sabanell, Sabanell, que és a dalt Penedès, i una altra...
A Pacs del Penedès.
Ah,
sí.
Ja, sí. Llavors, com a tal, de que quedin ergits aquests refugis i aeròdroms de Santa Margarida i els Monjos, que és un museu, es pot visitar, és part del turisme de Catalunya, també, de, diguéssim, de memòria democràtica, i el de Pacs queda el refugi, perquè s'ha d'entendre que els aeròdroms eren una plana que al final, al pas del temps, això ja no s'utilitzava més.
A veure, tampoc era que fos allà un edifici.
Es van convertir en vinyes.
Clar.
Llavors, com a molt, queda el refugi. I al refugi de Pacs del Penedès hi ha una placa...
Ah, doncs ja sé on és.
Que és com un camí estret.
Sí, tu hi has passat amb mi.
Ah, hi hem anat amb el cotxe.
Quan vas a Vilobí per les vinyes,
ah, quan t'atraquen.
Quan a vegades no m'hi veig, passo per allà, sí. Per l'aeròdrom.
I que hi ha com una torre amb una creu.
Sí,
també.
Pues
allà,
sí, sí,
si
sí.
Et pares a veure, hi ha un cartell que t'explica la història i també hi ha el símbol de la Unió Soviètica, perquè la gran majoria de les aviacions que es utilitzaven eren enviades per la Unió Soviètica, que eren avions que es deien Katiuskas.
Ai, no
eren, és un avió... És com... És un avió molt, molt diminut i molt gordet. És com...
Que com mono!
Si fos un bebé. Sí, això mateix. Ja veuràs, busca-ho. Sí, eren avions molt petits, però eren avions molt ràpids, molt àgils, i a veure, tampoc van fer gaire contra l'aviació alemanya i la Luftwaffe i també l'aviació italiana, que al final la Luftwaffe era la millor aviació durant la Segona Guerra Mundial. Així que poc podien fer. Però diguéssim que, clar, tens 4 aeròdroms que estan lluny del front, que en aquell cas era l'Aragó, i que pot connectar de manera igual en tots els punts de Catalunya.
És això, una Katiuska?
Sí, és això.
Ai, que mono! A més, amb aquests colors també li queda bé.
És la típica del Petit Príncep.
Ah, sí.
L'aviador del Petit Príncep, sí. Anava amb aquesta...
És com un avió tret, és com un avió tret d'un conte infantil.
Sí, és mona la Katiuska aquesta.
Que no... Un avió així, bueno, petitó, que se li treuen les ametralladores perquè no...
Clar.
Clar, que es portaven.
Això anava carregat, això.
Doncs això, tenim aquests punts. Llavors arriba a la campanya de Catalunya, diguéssim, entre l'abril i el maig del 38, comença l'ofensiva des de València cap a l'Ebre, i també des de l'Aragó. Què passa? Que aquesta aviació va traslladar tots els seus actius a la campanya de l'Ebre i va formar part de lluitar contra el bàndol nacional a la batalla de l'Ebre i també del front del Segre. Que s'ha d'entendre que la batalla de l'Ebre és la batalla més important de la Guerra Civil espanyola.
I més sanguinària.
I la més sanguinària.
Que sí, és que a mi això em va sortir...
Molt bé, això.
Em va sortir a la selectivitat.
Sí.
La generació del biberó i tot això.
Sí, és la que... Dic important, hi ha moltes batalles molt importants, però és la que, diguéssim, que ja deixa sense esperances la República, ja ha perdut València, ha perdut Aragó, li queda Catalunya únicament, i aquí és quan ja comença la retirada de les tropes republicanes cap a França, que és on, diguéssim, mor molta gent, i és on els francesos... què passa a la Segona Guerra Mundial? Que aquest territori del sud de França forma part d'aliats de Hitler, que és la Francia de Vichy. És un territori que diguéssim, que es va separar de la França ocupada pels nazis, però diguéssim que era la França que mantenia totes les colònies de l'Àfrica. i era aliats dels feixistes. Què passa? Que es van fer bastants camps de concentració per republicans allà també. Molts republicans van ser traslladats a camps de concentració d'Alemanya i de zones de controlades pels nazis. Mauthausen, per exemple, la pel·lícula, bueno, retrata la realitat. Molt part d'espanyols van formar part d'aquests camps de concentració que els soviètics després van alliberar ja els americans. O sigui, la Guerra Civil és un conflicte molt important també per entendre la Segona Guerra Mundial. Els espanyols, els republicans, van formar part d'aquesta... Van lluitar a la guerra també a diferents bàndols. El bàndol nazi i la Divisió en Azul van a lluitar al front de la Unió Soviètica. I molts republicans van fugir cap a Àfrica, territoris francesos, on es van enrolar amb el de Gaulle, Charles de Gaulle. I van lluitar...
Això és un aeroport.
Era el líder de la... Sí, clar, però és com l'aeroport d'Adolfo Suárez.
Hi ha un aeroport que es diu Charles de Gaulle.
Sí, ho porta pel que va ser primer ministre de França i també líder de la França Lliure. I aquests republicans van participar a l'alliberació de París dels nazis. I crec que és el primer vehicle que entra a l'alliberació de país per l'Arc del Triomf, és de republicans espanyols que es deien la divisió, es deia la 9. I entren amb la bandera republicana allà a París. Són gent que havia fugit d'Espanya per Alicante, per Catalunya. Se'n van anar a Túnez, se'n van anar a la França Lliure, on també van ser bastant martiritzats allà, perquè molts van acabar en camps de concentració també pels francesos aliats dels nazis. Van ser alliberats i van participar a l'alliberació de França, molts d'ells.
I una pregunta, tornant una mica enrere, molt enrere.
Molt enrere.
Per què va ser la batalla de l'Ebre una de les més sanguinàries? Era perquè les persones que lluitaven eren molt joves? O no té res a veure amb això?
Bueno, això també s'ha de dir. La Quinta del Biberón es diu
anaven
així.
Anaven gent jove, sí. Perquè no sabia qui havia d'anar-hi. Ja.
Sí, també perquè diguéssim que és una batalla que es fa entre el riu Ebre. Tu aquest riu l'havies de travessar. Això és com el desembarc de Normandia, que tu sorties del mar i ja trobes una metralladora que et disparava des de dalt de tots dels penya-segats, doncs el mateix que passava allà.
Era un mal lloc per lluitar.
Els van voler... S'havia de fer una ofensiva sí o sí per recuperar territori perquè els republicans estaven acorralats. Què passa? Que has de travessar l'Ebre. Però clar, el travesses i et trobes a metralladores...
Clar, ja t'esperen allà.
I una matança, una carnisseria, i anaves allà a morir. A morir o a tornar-te boig. El millor que et podia passar és que d'una explosió et rebenteixin una cama.
I et tornessin a casa.
I sí. Per què no travessaven els altres?
Perquè els altres no els interessava.
I els estava bé.
Ja els estava bé. Ells anaven també avançant per l'Aragó.
Clar.
Qui estava correlat eren els republicans. Els republicans eren els que havien de fer l'ofensiva. Els nacionals enviaven els avions, tenien totes les bases. Tenia tot un país sencer, tenia gasolina, tenia l'ajuda dels aliats. L'únic que els faltava era esperar, i ja està. I al final, quan va fallar l'ofensiva, sí que van tirar la campanya de Catalunya endavant per l'Ebre, per Tarragona, fins a arribar a Barcelona. I a partir d'aquí, pues, a córrer.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. No. I fa poc em vaig llegir... Bueno, fa poc, fa 4 anys. Em vaig llegir un llibre d'un escriptor bastant famós, ara no em ve el nom, però és famós, que explicava la seva experiència fugint de Barcelona. També era membre de la Generalitat. Explicant la seva història de marxant de Barcelona, que s'acostaven les tropes, i diguéssim que és un llibre que està tan ben escrit que et poses amb la pell de la persona i dius, hòstia puta, és que, clar, tot el que veiem a les pel·lícules dels nazis, dels joves que havien de fugir perquè els perseguien, que sabien que els anava a tant, aquí també passava. O sigui, eren situacions completament similars. Aquí marxaves perquè et pelaven. T'enviaven a un callejón i et fotien el tret allà. I això passava aquí, aquest país. Fins ja entrats als anys 50 era època de terror. Hi ha gent que s'amagava entre paret i paret, a una contraparet, i potser es va estar 40 anys allà vivint. Fins que van treure la llei de no d'amnistia, però no sé, de que diguessin que tota la gent que havia participat al bàndol republicà ja no tenia cap càrrec, cap delicte. Llavors ja van sortir, però hi havia gent que potser s'havia fotut allà amb 20 anys i sortia amb 50 anys d'aquella paret. Feia la vida allà.
El meu besavi, que també va estar a la guerra i tot això, i es va exiliar, bla, 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 quan després ell ja estava vivint aquí a Vilafranca i tal, tenia una foto de Franco al menjador, i ell era republicà i tot això, però deia que la tenia per cada matí llevar-se i dir-li fill de puta. I la tenia allà al menjador.
El meu besavi va estar a un camp de concentració franquista, i tinc la sort de que ell era de Còrdoba. I el pare d'un escriptor
que
de Còrdoba...
Que no és de Cuenca.
I el pare d'un escriptor de Còrdoba va escriure un llibre sobre les memòries del seu avi, i en aquell llibre hi ha una puta foto... Ui, hi ha una foto on surt al camp de concentració el seu avi i el meu besavi.
Ah, que guai. Sí, bueno, sí. Guai.
Home,
guai. Home, tio, però és interessant.
Guai tenir el record.
I sé que és el, també és el meu besavi perquè està clavat, clavat amb un avi, també. I bueno, perquè amb un avi... Campo Descansi també ho deia. Tu
va confirmar, mira, aquest és el meu pare. No és que s'ho hagi inventat ell ara, perquè de més, saps?
Ai, doncs, Cuenca, ens hauríem d'anar acomiadant.
Sí, ho haurem d'anar deixant aquí. Vols fer un resum?
No, no, no. No,
no fa falta.
Vols fer un tancament?
Que la Guerra Civil és una cosa molt important, que s'hauria d'estudiar més a les escoles i als instituts i a les universitats, perquè la gent entengui la magnitud de lo que va suposar aquesta guerra. I que no deixa endarrere ni endavant a qualsevol pel·lícula d'Estats Units que et retrata una realitat completament diferent d'aquest país.
Doncs amb aquest missatge
sí,
tan bonic...
Sí, amb aquest speech ens acomiadem del Cuenca. El tornarem a veure d'aquí dues setmanes.
Que qui va entrar a París van ser abans els espanyols i els republicans que els d'Estats Units.
Digue-ho.
Digue-ho fort. Gràcies, Cuenca, ens veiem. Adéu-siau.
A vosaltres.
Adéu.
Arriba l'última secció del dia i també la més intensa i la més, anava a dir, sonem de disbauxa, però no sé si hi ha un verb que pugui fer disbauxament. Bueno, és igual, en qualsevol cas. Que fem salt, la tertúlia de bar preferida del programa, acompanyats del Roger Font.
Vinga!
Hola!
Bueno, i del Pere Bolet. Els nostres dos col·laboradors per excel·lència. Si fos un metge, seríeu els de la casa. Els de capçalera.
Sí.
Sí, de capçalera.
Això. Que mai
som entès, els residents. Com els DJs, pues els residents.
Què vol dir?
Que sempre hi ha els habituals. Clar, clar.
Tu voldries ser DJ?
No.
Quines cançons posaries?
Ui, jo m'aniria als anys 80.
És que jo de vegades penso, jo seria una DJ de puta mare.
Jo aniria als anys 80.
Jo també, però...
Rock d'anys 80. No. 70, 80.
Clar, és que clar, cadascú pensa que és molt bon DJ perquè cadascú posa cançons que li agraden, clar, entenc. Però jo sempre penso, és que jo ara hauria posat aquí no sé quina cançó i segur que aquesta triomfaria.
Però saps què m'agradaria anar?
No.
Amb un tocadiscos, diguéssim, punxar, però amb els tocadiscos.
Jo n'he vist uns senyors.
Sí, bueno, clar, és que...
Això és guai.
Efectivament, punxaria allò.
I què ho feien? En una cova?
A la festa del barri de Vilobí. De casa nostra, o sigui, Vilobí és petit, imagineu-vos un barri de Vilobí. Eren, quatre carrers. Allà al mig de la plaça, dos DJs amb vinils
i... I anar punxant.
I quatre gats allà de bar.
Pues
quatre
que
gats cremats.
No, però això és com es feia al principi, no?
Suposo.
Per què van els DJs amb els plats aquests?
Clar. No, divertidíssim,
divertidíssim. És herència d'això, no? Suposo.
I no diguis això de la cova, perquè realment hi ha llocs que un lloc es deia La Cova, que era una discoteca, no sé si està a prop de Capellades o de por ahí, que era una cova i tu entraves allà i hi havia festa dintre la cova i era molt xulo.
Coila de Menorca, la cova d'en Xuroi.
Imagina't.
Mira. Allò és terrible.
Allà no entres.
Bueno, clar, està ple d'èxtasi, però està molt bé.
Bueno, si arribes a entrar-hi està molt bé, perquè els últims cops que hi he anat hi havia una cua que vaig dir, sudor.
I això que és una cova, literalment una cova, que
és,
que és discoteca.
És un... Sí, bueno.
Però això és una mica claustrofòbic, a mi no m'agradaria, oi?
Bueno, per fer jajas. Però és que és això, hi ha molta gent.
Clar. Quina discoteca no és claustrofòbic quan entres?
Ui, a més que des que va haver-hi
aquell
accident... On va ser aquell accident tan gran amb una discoteca? Que no
a Madrid.
Les portes d'emergència.
A Madrid.
Allò a mi em va crear un abans i un després.
Però allò no era el Wizzing Center? No era algun espai molt ganso?
Era una sala molt gran.
Era
una sala molt gran.
I què va passar? Jo no me'n recordo. Jo recordo que les portes d'emergència no es podien obrir o alguna cosa així, oi? O era massa gent pel...
Era un cap d'any.
Hi va haver un incendi, no?
Sí, jo crec que va venir un incendi.
Un incendi, no podien sortir.
No podien marxar. Ui, a mi això em va crear una ansietat.
Bueno, fa poc, no? Per allà a Sevilla, o no sé quin eren, dos sales també es van cremar i no sé, molt locura.
Moltes sales es cremen.
Bueno, no sé, això no ho vaig sentir.
Normal.
Bueno, aquí a Vilafranca gent, també estem molt apretats.
Hi ha molta gent drogada. Pues... Sí.
I es cremen les coses.
Sí. Les coses... No
la
dubto.
Gent drogada toca una cosa i fuà, surt una flama.
No, però no dubto que la gent drogada vulgui cremar coses. Per tant, pues, ja tot evoluciona. A cremar coses i llavors pues, que es cremin coses. Però, ja està, no
sí,
passa
tu
res.
Creus que la gent drogada en una discoteca...
Crema coses, sí.
La millor idea que poden tenir és cremar coses?
I tant. Coses pitjors has vist.
No, jo no. No.
Bueno, pot passar de tot. Pot passar de tot.
Segur, home.
És que jo no m'he drogat massa, llavors no sé què passa pel cap d'una persona que està drogada. Saps? No sé quins...
Bogeries.
Depèn de la droga, també.
Bogeries, no?
Clar, depèn de la droga.
Si és una droga que t'excita, presumeixo que tindràs més males idees. Que si és una droga que t'adorm o t'estaborneix.
Ui, ja, és
més inofensiu.
Tot el que vagi pel nas, endavant.
Què vol dir
endavant? Normalment...
Endavant cap a les males idees.
Ah,
i també tendeix a despullar molt la droga. Jo, quan he estat a llocs amb molta droga, la gent es despulla.
Fa calor, la droga fa calor, poder.
La gent es despulla i, bueno, vale.
No depèn de com va bé.
No cal. Encara que faci fred, eh?
La gent es droga més a l'estiu que a l'hivern?
Segur, no?
Sí, no?
Vols dir?
No ho sé,
sí, jo crec que sí.
A mi personalment m'agrada més sortir de festa a l'estiu que a l'hivern. Llavors, potser en conseqüència la gent surt més a l'estiu i, per tant, per probabilitat, s'han de drogar més.
Hi ha més gent.
És temporada alta, de droga.
Hi ha més festes.
No sé si és temporada alta.
Hi ha més festes, llavors tens més opcions.
Clar,
no?
Hi ha més probabilitat.
Més oportunitats.
Però llavors la droga val més a l'estiu que a l'hivern?
Oh! No ho havia pensat, això.
Temporada alta.
Tu creus que s'inflen els preus de les drogues a l'estiu?
Ah, no ho sé, no ho sé.
No sé els proveïdors.
No entenc, és que no en tinc ni idea. Com que no en compro, saps?
Jo tampoc, pues,
llavors no en tinc ni idea, saps?
Ara ningú en compra i ningú n'entén.
No, no, ja, en sèrio, jo no entenc del
no,
tema.
No, jo tampoc hi entenc.
És un mercat que no el toco.
A mi l'únic que em fa curiositat és això de les setes aquestes.
Saps? Et fa curiositat.
Sí. A mi això m'agradaria que una persona que ho ha provat m'ho expliqués. Això però... em fa curiositat.
Jo conec unes quantes que t'ho poden explicar.
A veure, però... Ara no.
És molt interessant, és molt interessant.
Són persones properes, Aina?
Sí.
Doncs ja els hi farem una entrevista.
Més de les que us penseu,
no,
ja, he dit en plural.
No, ja,
persones
ja.
En plural.
Jo sí que sempre he volgut provar...
Aviam com ho plantegem, això.
Que he volgut provar, pues, això, diferents
món.
Bolets... Que siguin un pèl...
No sé si acaba de ser ètic que promocionem les drogues per la ràdio.
No, ràdio. Jo... A veure, perdona.
Sí que es pot. Sí
perdona,
es pot.
És opinió pròpia i és la meva opinió que vull fer jo. Llavors, la resta que faci el que vulgui. Jo no ho recomano, però sí que jo ho faria.
Jo ho recomano? I ho he
perquè
fet.
Ho era bolet, eh?
Recordo una experiència a Amsterdam.
Ah, clar.
Que allà és legal. Per tant, vas a la botiga... Hi ha una persona, un professional del sector.
Un professional de les drogues, eh?
Sí, sí, un professional de les drogues, sí, que li dius... Mira, vull provar els bolets o les trufes o alguna cosa, i és el meu primer cop. Llavors et diu, ah, molt bé, és el teu primer cop, doncs mira, tenim aquests productes, això fa que et provoca això, això té aquests efectes, això aquests altres, si tens algun problema, tingues a mà, jo què sé, xocolata o sucre o no sé què, i notaràs això, notaràs... Bueno, t'assessoren, t'ho expliquen.
Ostres, que fort.
Perfecte.
Escolta, molt bé, això, tu... aquest servei.
Exacte.
Molt bé, la veritat.
Però compres, amb totes les garanties... Fas
Et donen tiquet?
Sí, sí.
Joder,
però jo crec que...
Factura, si vols.
Tens la teva experiència i fantàstic.
El bo és això, que t'expliquin com anirà i com serà l'experiència i que si et passi alguna cosa que sàpigues que allà hi ha algú que et pot ajudar, també, saps?
Bueno, i que estigui, que hagi passat uns filtres...
Que està controlat, clar.
Exacte.
És un producte legal, amb una normativa...
Ha passat la seva certificació
clar.
I...
Clar,
això ho podem fer per Sant Joan.
Com?
Anar a Amsterdam.
Anar a collir bolets o anar a Amsterdam?
No, anar a Amsterdam.
Anar a Amsterdam. I llavors, tu, Pere, quan vas anar allà, o si no és a la teva experiència el que tu creus que devia passar o que deu funcionar, tu vas allà i li dius, mira, m'agradaria fer un petit viatge que em porti aquests efectes. I llavors ells t'assessoren de, mira, això et fa tal cosa.
Exactament així.
I quines coses fan què? O això ja no te n'en recordes, clar.
No, n'hi ha de més suaus i n'hi ha de més fortes.
Hi ha de més
fortes. Si és el teu primer cop, diran, agafa les suaus.
Una suau.
N'hi ha que et fa veure dracs i n'hi ha que et fa veure...
Ai, és que a mi això em sembla...
No, dracs no.
T'alteren una mica els sentits.
Això és el que volia.
Els colors els veus més vius, el tacte, sents les coses del tacte diferent.
Ostres.
I tens un estat mental de molta creativitat.
Sí, eh?
I això dura molta estona? Depèn de si segueixes consumint.
Que consumeixis.
Escolta'm, jo tinc un dubte. Si tu vas a Amsterdam de viatge, compres aquestes coses com a souvenirs? Després, quan vens
no
aquí,
què? No,
jo
no
crec que això no,
no
pots comprar no, per
no.
portar-ho.
No, no ho pots passar.
No
ho Clar que no ho pots passar. És
no.
droga, aquí. No està legal, aquí. No és legal.
Clar.
No.
És com si el Puigdemont el vols portar cap aquí.
No, i a més...
Allà és legal. Aquí el
Allà és legal.
No.
Si portes el Puigdemont aquí,
jo
no és legal.
Jo crec que ve això.
Ben vist.
Diria.
No, i a més, crec que ho has de consumir directament al coffee. No pots consumir-ho...
No, això ho pots consumir al carrer.
Sí, ho pots consumir.
Allà al carrer.
Perquè jo sé que el cànnabis, allà l'has de consumir dintre el propi coffee. No pots sortir
Quan
al carrer.
Quan dius coffee, què vol dir? La botiga de drogues?
Sí, bueno, com si fos un pub, aquí.
El cànnabis i la marihuana, això, t'ho venen en pubs. I els sí. bolets són en botigues.
Com allà a Andorra, que vam comprar les galetes aquelles.
Sí, que encara no ens les hem
fotut. Jo tampoc. Calla, que encara portarà alguna cosa i tenim una cosa il·legal i ho estem dient per la ràdio.
Bueno, diu que ho porta.
Sí, allà, ja ho vam explicar. A Andorra vam comprar unes galetes que porten marihuana, però això no passa res. No?
Tenint en compte que la duana ens van parar nosaltres... perquè ningú ens deia res.
Ningú ens parava a la duana i van dir, bueno, doncs parem, i no venia ningú.
No Home, clar, no, a la duana no heu de continuar. No pareu a la duana.
Bueno, no parar. No parar per iniciativa, però...
Ai.
Ningú ens va dir res,
que potser eren les 12 de la nit, tot fos, no es veia res, i passàvem per allà i vam dir, no sé, poder... Amb el seguro posat,
clar,
vam dir, parem,
potser... Es veia no, que no, estàvem passant.
No, passeu, sempre passeu, passeu.
Si hi ha lliure circulació.
No, però és que allò era molt estrany, allò. A més, no sabies per on havies de tirar, les fletxes, molt estrany.
Molt desert.
Sí, vam quedar com mig parades, eh? Això a l'entrar.
I què, no us va venir ningú a dir res?
No, i vam dir, bueno, sí. deu ser per aquí. Jo esperava
I vam tirar.
Mare de Déu.
Sí.
Mare de Déu.
Hola, bona nit.
Mira, no ho recordàvem així.
És que a més entràvem, llavors, i al sortir, pues, el mateix, no?
Però vau entrar per la Seu d'Urgell i vau sortir pel pas de la casa o vau sortir les dues vegades pel pas de la casa?
Sí. És que ja no ens en recordem.
Bueno, tu digues que sí.
Veníem de Puigcerdà.
Vau passar pel pas de la casa.
Vam passar pel pas de la casa.
I al marxar...
O sigui, vau passar dos fronteres.
Ah, doncs poder sí.
Clar, perquè vau creuar a França.
Clar, perquè vau anar per França.
Sí. I ningú ens va dir res.
Traficant drogues. Ui, aquí per
la ciutat. Ai,
ens van dir res.
Ah, doncs hagués demanat una ampolla de 5 litres d'alcohol, tu.
Sí, no
hi van així.
Ho arribem a saber i portem mig quilo de tabac.
Clar.
Ja, bueno, però no ho saps. Mira, no, perquè... Us haguéssiu parat tranquil·lament i sí que us véssim vingut, llavors.
Clar, jo li paro bueno, a mi que vols que t'ensenyi
amb
la teva.
Amb la de coses que portàvem...
No ho hauríem trobat, no ho hauríem trobat.
Andorra no és el que era, però...
No.
Tot és igual que aquí, ja. De preus.
Sí, no ens va agradar res. De fet, no vam comprar res en especial.
Sort que no vam comprar res.
Sort que no. Bueno, vam comprar coses, però com es podríem haver comprat aquí.
Vam comprar roba,
sí,
molta roba. Dos o tres euros més barat.
No és... tant més barat, res.
No, de fet, el Roger va veure l'etiqueta i va dir, oh, t'ha costat 19,99, i aquí et costava 20,99, com et tires a les ofertes, te'n recordes?
Ja, tio,
bueno, és el preu que em van oferir, a mi em va semblar una ganga, ves?
En comptes d'anar de compres al Portal de l'Àngel, vam anar a Andorra.
Vam anar allà a Andorra la Vella.
No, que està molt bé,
Sí.
Està molt
bé. Vam treure una manifestació, us ho vam explicar.
Els andorrans es manifesten?
Es van manifestar.
Sí, en contra de la Conxita.
La Conxita. Fora, la Conxita. L'alcaldessa d'Andorra.
Què dius ara?
Sí.
Oh. Perquè els preus de lloguer estan molt cars.
I no fotis.
Jo crec que... Vam pensar que la Conxita no acabava de tenir...
Sí, a l'hivern segur que estarà caríssim.
No m'hagués dit mai que Andorra estigués gentrificat.
Sí, però no vam entendre quina culpa té la Conxita, en plan...
Home, doncs que faci alguna cosa.
Bueno.
Home.
No crec que...
D'allà és el poble més gran. Segurament que deu tenir alguna mà allà al Parlament andorrà, saps?
No sé.
Es deuen conèixer tots, no? Si és un 4.
Poder sí que sí.
Sí, exacte.
Deien a la Conxita directament, l'atacaven amb la Conxita.
Perquè allà com va?
Allà bé.
No, és parlamentari, deu ser de les diferents parròquies, no?
Deuen
venir, no? I endavant.
Sí, les parròquies són els ajuntaments i el Parlament Nacional.
Que vam anar-lo a veure. Te'n recordes, l'antic Parlament, que ho vam anar a veure, a la casa aquella tan xula?
Hi ha un Parlament.
La casa de la Vall.
Sí.
Ah, és maco,
allà. És xulíssim, allò, eh?
Bueno, està allà al mig de...
D'Andorra. D'Andorra la Vella.
D'Andorra, que és un monstre.
Sí.
És terrible.
Jo he fet un cafè amb el príncep d'Andorra.
Podríem dir...
Amb el copríncep, amb el bisbe.
Exacte, amb el bisbe.
Podríem dir que realment Andorra podria ser molt més maco del que és?
Home, sí.
Perquè és molt feo, realment.
La ciutat
capital, sí.
No
és feo, el carrer Meritxell és maco.
Aviam. Que està bé, maco no seria la paraula.
I té aquell arbre de Nadal, aquelles llumetes.
Ah, pues per Sant Joan foten unes festes molt xules, eh?
Ah.
Sí, és veritat, eh? Fan allà amb unes boles de foc, van així, no sé, com rodant les boles de foc. Sí,
és
fan
típic d'Andorra,
i fan
això?
Unes... Sí. I fan una foguera supergran, és xulo. I vaig anar un any i és bastant xulo. Moltes sardanes també fan allà.
Fan sardanes, Andorra?
D'aquella plaça, sí.
És que els andorrans són catalans.
Sí. Bueno, ara som youtubers. I hi ha esplais, Andorra?
Sí, hi ha un cau, també. Hi ha un cau.
Hi havia o hi ha? No sé, a Sant Julià de...
Sí. No sé si encara hi és.
No sé. Bueno.
La Iola? Es diu Sant Julià de la Iola?
De Lòria.
De Lòria? De Lòria. De és que no sé.
A mi m'agrada Andorra.
Jo sí que no sé, que ens heu preguntat si havien passat dos fronteres i no ho sabíem.
Bueno, i per anar a Tora has de passar per Andorra?
Per anar on?
No.
Tora.
Vas per Llavorsí. I per Tírvia. Però sí que hi ha una carretera, un camí que connecta una pista.
Una pista xula, no?
Sí, jo no l'he feta. Tenim que has d'anar amb 4x4.
Ai.
Però m'agradaria fer-la.
Ah.
Ha de ser interessant.
Ja, deu ser interessant. Va, segur que hi ha molt de contraban allà, eh? Aquella zona. Sí, segur, seguríssim.
Encara hi ha contraban a Andorra.
No crec. És que no vull dir-ho, però tenia un conegut. Bueno, tinc un conegut que havia fet contraband, sí. Yeah. Fet contraband.
L'Anna Jové i jo, en una excursió pels Pirineus, sí, accidentalment vam acabar a França, per uns camins.
De tabac. De tabac hi ha gent que agafa cartrons de tabac, se'ls posa a la motxilla i van caminant, eh? I a vegades la poli fa redades, eh? Yeah.
Allà a la Seu sí que diuen que la gent contrabandeja, però no sé si els hi surt gaire a compte. Bueno, ells sabran.
No sé. Bueno. Després, aquest tabac, on va parar aquest tabac?
A la teva boca.
Exacte.
No, perquè a mi mai m'han dit de... Oh, vols tabac andorrà, te'l deixo més barat, saps?
Ja, yeah, tots ho fan entre ells.
Bueno. Que no dominem el mercat, no ho sabem.
No, des del veu que no. En fi, bueno, doncs després d'aquesta petita introducció, el que fem sal, recordem que és...
I han fet una recomanació, eh? Ah, no ho oblidis, eh?
És un espai on donem recomanacions i sorpreses i avui hem fet una sorpresa, que és drogar-se, no una recomanació, no?
Jo sí que ho recomano.
Ah, d'acord.
Però responsablement.
Només a Amsterdam i ben assessorats.
Només a Amsterdam i ben assessorats.
Amb productes controlats i legals.
Ui, és que a mi em crea molta curiositat i de veritat que un dia vull entrevistar una persona que hagi menjat bolets i que em digui els dracs que veu. I tu ets conscient que tu ets el Pere, rotllo?
Sí.
Ui, és que de vegades...
Ets molt conscient que ets el Pere,
No perds la consciència de res.
En plan,
ni perds el món de vista, tampoc.
Tinc mans.
Bueno, això jo ho tinc una mica més difícil. Bueno, d'acord, que teniu alguna sorpresa o recomanació abans de marxar?
Jo sí.
Endavant.
La sèrie aquesta del Jo Mai Mai,
boníssima,
que va començar dilluns, em va agradar molt.
Ah, sí que vaig veure que ho deies pel grup. Jo no ho he començat, això, encara.
Trobo que està molt bé, la vas veure, Aina?
Sí, la vaig veure. Sí. Primer capítol fluixet, dins de lo que hi ha.
Van fer dos capítols?
Només.
I com saps que és fluixet?
Bueno, perquè m'hi faltava història.
Ah.
Sí? En plan, es va acabar i vaig pensar, més.
Bueno, però
és
això...
És que et va deixar enganes
de més. Sí. Que no acabava de passar res, sí que passen coses, però... Sí.
De guionista hi ha el Sergi Pompermeyer, que és ex-guionista de Plats Bruts.
Ah.
Això és garantia de qualitat. I molt bon guionista, tot i que més de teatre que de tele, però...
I...
Està molt bé que
però jo crec que
el
coneixo més per teatre que per tele. Clar. No sé quin teatre va fer, que el vam anar a veure, que segur... Bueno,
és molt bo.
I de què va
guai,
això?
Que hagi tornat a fer.
Una casa de colònies.
Va d'una casa de colònies.
I tema lleure, de moment, bastant...
Què?
Bastant encertat.
Sí,
bastant encertat.
Això...
Sí.
Què vol dir, bastant encertat?
Sí, però de l'equip de guionistes segur que n'hi ha algun que també ve del cau a l'esplai o alguna cosa així.
Sí.
I llavors són adolescents que estan dins d'una casa de colònies i estan fent com uns campaments, unes colònies.
Unes colònies d'estiu.
El que em grinyola més és això, que se suposa que són adolescents i tots
tenen
10 anys més del que aparenta.
Bueno, el Miqui és el monitor.
Ah, és el monitor, vale. Bueno, ja fa bé, doncs, de ser monitor.
Bueno, i com sempre passaran aquelles coses, que tothom s'enrotllarà amb tothom, no?
Exacte. De moment els monitors...
Ja s'han enrotllat.
Entre ells, però.
Sí.
Però és... És una sèrie d'adolescents, vull dir que hi ha d'haver el que els agrada amb els adolescents.
A tu et mola, aquest rotllo de...
Això,
sí, no sé per què. Jo que anava a recomanar la sèrie que vam fer... No, del Freddie Mercury.
Ai.
El dimarts, imagina't.
Ja fa dies que m'ho dius si vull mirar-ho.
El Sense Ficció?
Sí. Espectacular.
Sí,
Ja n'hi ha prou. Ja ho han explicat tot.
Ja el recuperaré.
De Queen
ja
i de...
No, però no és que no ho hagin explicat tot.
S'han mort, ja.
Sí.
I fa dies,
prou. Sí. I els Beatles també. Estan morts, sí, de fa anys, ja. No volem saber
és,
res més.
És com aquella essència, saps? Que queda ahí, que és tan maco.
No, tots no, de fet no.
No.
Només un, no?
El Brian May, el guitarrista, està viu.
Com si ho estiguessin. Que les generacions adultes deixin de ressuscitar o intentar ressuscitar les coses de quan eren joves. Prou!
Clar.
Se'n mor, escolta-ho a casa teva i deixa la resta en pau. Ja n'hi ha,
això,
ja n'hi ha prou.
Jo ho faig per mi mateix, perquè a mi m'agrada veure aquella figura. És que m'atrapa la figura del Freddie Mercury.
Oh, doncs...
M'atrapa.
És un pesat.
No és que no sigui un pesat, sinó que la seva
no,
vida m'atrapa.
No, ell.
I mira qui
no,
és mort.
No, però si ell era... Jo crec que si estigués viu, buah...
Seríeu amics.
Seria molt loco.
Doncs com que no ho està, anem deixant el
programa. Jo crec que si estigués viu ara seria un tio normal.
És que la gent...
No,
s'hauria
no seria no. molt famós i molt reivindicat.
Ara n'hi ha molt
no.
més com ell.
La sí. gent tendeix a posar en un pedestal la gent que és morta i després, si estéssim vius, és com...
Últim comentari. Què és això de que m'agraden uns macarrons i me'ls foto pel cul i, no sé, aquesta expressió nova del jovent que és bastant gilipolla retrasada
jo
mental.
Jo m'acabo de perdre
pec.
Moltíssim, eh?
Pec, això, el pec. Què és això?
No que, sé. Quan t'agrada molt una cosa, te la fots pel cul.
Què? Ho veus? Mm. Ho veus? És que no estàs a la moda, nena.
Són les noves expressions
ara,
juvenils.
Ara, fora de micros, us ho explico tot.
O em serveix cony o
el espec. Programa ja d'avui aquí. Moltes gràcies, Roger, servint cony aquí.
No, jo no serveixo cony, eh? Jo
als instituts on estan no ho he sentit mai, encara, això. Eh?
Ens veiem la setmana que ve, que és molt nou. Adéu, adéu.
Adéu, gràcies. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Ara feia temps que no sentia aquesta cançó.
Ui, jo és que no. Jo a casa meva tinc una parella que és aficionada a aquest grup, a aquesta persona, a tots els documentals que s'hi facin, a tots els concerts en vivo que et puguis topar per l'internet.
Sí, sé que és.
De fet, crec que més d'una vegada ha dit que li agradaria ser Freddie Mercury. En tots els sentits, en tots els aspectes. És un estil de vida que li agrada i s'allunya del seu hipisme.
Jo a la meva parella, que no és la mateixa que la teva, però
no,
també li
agrada
moment. Molt... Saps? Segur que has vist el concert del Live Aid.
Clar, 3 o 4 vegades.
Doncs les samarretes del Live Aid
sí.
valen com 200 euros. I jo vaig agafar un aniversari, vaig agafar el logo del Live Aid, una samarreta bàsica, i me'n vaig anar que li tampessin. Li va fer una il·lusió.
Li va semblar que, bueno, que allò
tremenda.
Era...
I em va costar 15 euros la samarreta.
I quedes la mar de bé amb la teva Instant. Parella. I ell no té preguntes perquè ja sap com s'ha fet.
Em
I
va
ho
dir...
entén.
No, primer em va dir, no fotis, no fotis, és això? No és
no,
original.
Aviam, no et pensis, eh?
No és original.
Hi ha un estampí que t'ha enganxat això aquí.
Exacte. Vale. Doncs dona molt el pego, eh?
Dona... Oh, que xula, m'encanta! Ja me la posaré avui mateix. En fi, bueno, doncs
va,
això.
Et dono la idea per si te la vols copiar.
No sé si li faré samarretes. No li agrada gaire canviar-se de roba.
A mi tampoc, la bonita.
No, en sèrio, va. Doncs amb aquesta cançó Don't Stop Me Now ens acomiadem del programa d'avui dissabte després d'aquesta tertúlia tan entretenida que us hem ofert.
Com sempre.
I demà diumenge tornem a la mateixa hora amb els col·laboradors que toquen i tota l'alegria que ens destaca. En fi, ho deixem aquí. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu, fins demà. Sonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having